Són les 8, bon dia.
Bon dia de contrast tèrmic. Temps en general assolellat amb alguns núvols prims i mitjos al llarg del dia, fresc al matí i suavitat tèrmica al migdia.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 21 de setembre del 2022. Fem un nou supermatí aquest informatiu comarcal conjunt entre Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, també en emissió amb Ràdio Bisbal. Per tant, salutacions als oients de les tres emissores. Avui serà un dia que ens hem llevat amb sol, per tant, els últims dies en què esperem sol abans de la pluja d'aquest cap de setmana, que sembla que serà general i generosa i que repartirà aigua per tota la comarca. Avui tindrem unes temperatures entre els 12 graus de mínima, 24 de màxima, amb vent feble i moderat de nord-est o est. Ara mateix tenim 13 graus a Palau-sator, per exemple, 16 a Palafrugell o 13 també a la Bisbal. Avui en aquest informatiu us explicarem que ja s'ha jutjat l'acusat d'abusar sexualment de la seva neboda a Palafrugell, un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó pels fets. També us explicarem els més de 2 milions d'euros que es destinaran a prevenir inundacions al Baix Ter, i també parlarem dels habitatges destinats a polítiques socials a Palamós, o també de les millores en l'enllumenat a Palafrugell. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí. Obrim les pàgines d'aquest informatiu explicant que jutgen un acusat per abusar sexualment de la seva neboda a Palafrugell, Maria Alzina.
L'acusat s'enfronta a 12 anys de presó pels fets que van ocórrer entre els anys 2011 i 2014. L'home, que ha negat els fets, també ha estat acusat per fer exhibicionisme i tocar-se davant de la menor.
Subvenció de 2,5 milions d'euros per prevenir inundacions al Baix Ter.
L'Estat ha donat la subvenció al projecte Hidronet Baix Ter. És un projecte que té per objectiu evitar inundacions i fomentar la biodiversitat aquàtica del curs baix del Baix Ter. Està previst que s'acabi l'any 2025.
L'Ajuntament de Palamós adquireix un nou pis que se suma als tres ja destinats a polítiques d'habitatge.
L'àrea d'habitatge està ultimant els acords mitjançant els quals Palamós podrà disposar d'un altre pis destinat a aquelles situacions d'emergència habitacional o situacions en risc d'exclusió social. La compra d'aquest tercer habitatge és possible gràcies als seus propietaris, qui van prioritzar oferir-lo a l'Ajuntament per a destinar-lo únicament a usos socials.
Gràcies, Lorena Lupo. Palafrugell ha renovat bona part de l'enllumenat públic de la plaça dels Esports, que és l'espai públic que es troba just al costat de l'estadi municipal. Rafael Corbí.
Les tasques han consistit en la substitució de les antigues enllumeneres encastades al terra, les quals ja havien superat amb escreix la seva vida útil per 15 de noves. Aquestes són d'alumini, impermeables, més resistents i amb tecnologia LED, amb l'objectiu d'obtenir una major eficiència lumínica i millorar l'estalvi energètic.
I Rafael, Palafrugell en Comú Podem obre el procés de primàries amb Alfons Rius.
El procés de primàries locals permetrà decidir el candidat o la candidata que encapçalarà la llista a les pròximes eleccions municipals. Alfons Rius, actual líder del partit, apunta que ell sí que presentarà una candidatura.
Sí, la meva candidatura està damunt la taula. Ja vaig dir-ho en el seu moment, però la possibilitat que hi puguin intervindre altres persones que a última hora els interessi, doncs també hi és.
Això és el que deia l'Alfons Rius, el regidor dels Comuns a Palafrugell, ahir a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Gràcies, Ferran Castelló. Arriba la cursa de les mames, la corre per les mames, que serà el 23 d'octubre, encara queda un mes, ja estan obertes les inscripcions, per primera vegada és 100% presencial i hi ha poblacions de casa nostra que s'hi sumen. Per exemple, l'última que ho ha anunciat és Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Guíxols és una de les 21 poblacions que se suma a la cursa solidària Corre per les Mames, que serà de 5 quilòmetres. L'Oncolliga Guíxols formarà part de l'esdeveniment, que se celebrarà el proper 23 d'octubre i que per primera vegada és 100% presencial.
I en cultura, aquest cap de setmana Sant Feliu celebra la 12a mostra de cinema etnogràfic.
Un any més, pels vols de la festivitat de la Mercè, el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols ofereix sessions cinematogràfiques dins el cicle de cinema etnogràfic. El proper divendres 23 i dissabte 24, al monestir de Sant Feliu de Guíxols, es duran a terme dues projeccions acompanyades de debat.
Neus Mar assegura que les dones del mar mereixen un homenatge.
Ahir vam parlar amb Neus Mar sobre el seu nou projecte, Dones de Sal, que va ser presentat aquest cap de setmana a Palamós, al Teatre de la Gorga. I aquest vinent ho farà al Palau de la Música de Barcelona.
Gràcies, Paula Balcebre, també Sergi Villena, Anna Salvador, Rafael Corbí, Ferran Castelló, Lorena Lupo, Anna Salvador i Maria Alzina. Gràcies a tots vosaltres. De seguida amb tots vosaltres ampliem aquestes informacions. Però abans hem de conèixer la previsió del temps per aquest dimecres i per la resta de la setmana amb l'Albert Aparicio.
Ens espera una jornada força semblant a la dels darrers dies, temps amb poca o nul·la calor, ambient fresc al matí i alguns intervals de núvols mitjos i alts que estones poden deixar un cel entrenyinat. La temperatura es mourà amb una forquilla compresa entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb vent entre feble i moderat de nord-est-est. Es va confirmant un canvi de temps a finals de setmana amb un increment de la inestabilitat a partir de divendres i un possible episodi general de precipitació durant el cap de setmana.
Gràcies, Albert Aparicio, tot i que les notícies ens agradaria que fossin diferents, però vaja, són les 8 i 6 minuts. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses, per exemple, que Andalusia desferma la batalla fiscal en convidar empresaris catalans a instal·lar-s'hi. Tempesta política per aquesta rebaixa fiscal aprovada per Andalusia. El govern andalús ha aprovat aquest dimarts la supressió de l'impost de patrimoni i més enllà, i al cap mentre van passar les hores, la cosa es va embolicant. Per exemple, ahir el president andalús Juan Manuel Moreno Bonilla feia una crida directament als empresaris catalans perquè s'instal·lin a la comunitat. Més tard, fonts de la Conselleria d'Economia Andalusa confirmaven que una millor tributació desplaçaria sobretot contribuents catalans, alguns dels quals ja hi van residir temporalment durant la pandèmia teletreballant. Des de Nova York, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, deia que no vol entrar en guerres territorials i avui La Vanguardia publica que el govern andalús està plantejant-se obrir una oficina a Barcelona per intentar treure inversions de persones que vulguin marxar de Catalunya. Es descuiden una nena de 3 anys dins l'autocar escolar i s'està 7 hores sola a la cotxera. Un alumne de 3 anys de l'escola Maria Ossó de Sitges es va quedar sola dins d'aquest autobús escolar tota la jornada lectiva de dilluns. El Consell Comarcal del Garraf, responsable del servei de bus, ja ha fet públic el cas i ha obert una investigació per aclarir les causes dels fets i determinar responsabilitats. Troben mort el pescador alemany desaparegut diumenge en Puria Brava. L'home de 81 anys havia llogat una barca per sortir a pescar i poques hores després l'embarcació va aparèixer buida i a la deriva. Salvament Marítim explicava que els participants en una regata a una milla de la platja de les Dunes de Sant Martí d'Empúries havien trobat el cos sense vida del pescador alemany desaparegut diumenge. I l'avenç ucraïnès fa accelerar els referèndums per unir el Donbass i Rússia. Seran del 23 al 27 de setembre a Donetsk i Lugansk i ja tenen l'aval del govern rus, mentre que la Unió Europea s'hi oposa fermament. És el moment de conèixer el comentari del dia. Un comentari que avui ens envia quan són les 8 i 8 minuts el tècnic ambiental Marc Casanovas.
Un percentatge important de baix empordanesos. Malauradament ens veiem obligats a agafar el cotxe per transportar-nos per la pràctica inexistència i ineficiència del transport públic. Segurament hem patit algun accident on surt a la carretera amb un o varis porcs senglars. Aquests animals es multipliquen als nostres boscos i el seu acostament al nucli de població és evident. Sense anar gaire lluny, aquest estiu els banyistes de Cadaqués i Cap de Creus han compartit espai amb els singulars senglars. El senglar és un mamífer, com totes les altres espècies, té la seva funció dins el cercle de la natura. Entre les seves peculiaritats destaca la poca visió, que compensa amb un gran desenvolupament de l'olfacte. El senglar gaudeix d'unes qualitats que fan que la seva supervivència sigui més garantida que en altres espècies. La seva dieta és omnívora, no li costa trobar aliment per sobreviure. Té una gran capacitat de dispersió i adaptació i una esperança de vida d'uns 10 anys. A més, la seva supervivència està augmentant degut als hiverns més suaus que tenim a causa de l'efecte del canvi climàtic. I tot això cal afegir que no existeix cap depredador natural del senglar i una alta taxa de reproductiva. Les femelles poden començar a reproduir-se quan només tenen 6 mesos i poden criar dues vegades l'any i a cada part tenen entre 5 i 6 garrins. és a dir, tela. A la zona rural, els senglars provoquen destrosses en els camps i quan s'alimenten d'aquests camps. A les zones urbanes ocasionen danys als parcs i jardins, bolquen contenidors per buscar aliment, provoquen accidents de trànsit i representen un perill per a les persones que s'apropen a alimentar-los, tant pels possibles danys que poden causar ells mateixos com les malalties i paràsits que porten. Per tot plegat, el control de la població de senglar és urgent i necessària. L'única eina eficient per combatre la taxa de creixement i, en conseqüència, tots els problemes que generen és la caça, reduir el nombre d'exemplars per tal d'evitar la reproducció. Per tot plegat, cal professionalitzar i ajudar tècnicament el sector de la caça esportiva. És necessari que les batudes siguin segures, no només pels caçadors i pels gossos de caça, sinó també pels ciutadans que volem gaudir del bosc i les muntanyes, passejar tranquil·lament. Bona senyalització i col·laboració entre entitats i administració. Som-hi.
Gràcies, Marc Casanovas. Les 8 i 11 minuts, obrim l'informatiu. Jutgen un acusat d'abusar sexualment la seva neboda a Palafrugell. L'acusat s'enfronta a 12 anys de presó pels fets. L'home ha negat aquests fets i també ha estat acusat de fer exhibicionisme i tocar-se davant la menor, Maria Alzina.
Segons sosté la fiscalia, l'acusat, aprofitant-se de la relació familiar que l'unia amb la víctima i guiat per un ànim libidinós, va abusar sexualment de la menor en diverses ocasions. En concret, l'escrit de la Fiscalia recull que l'any 2011, uns mesos abans de l'estiu, quan la menor tenia 9 anys i estava a casa seva al Prat, l'acusat va aprofitar que els familiars de la nena eren fora per entrar a l'habitació on dormia. Un cop allà, i per tal de satisfer els seus baixos instints, va baixar-se els pantalons, va agafar-li la mà a la menor i va iniciar moviments de masturbació amb la mà d'ella. Quan la víctima es va despertar i li va preguntar què feia, ell li va contestar que res i se'n va anar de l'habitació. L'escrit de la Fiscalia també recull altres abusos que haurien tingut lloc durant els estius, alguns caps de setmana i festius, entre els mateixos anys, quan el processat i la víctima coincidien a la casa de Palafrugell, on l'acusat residia amb la seva mare. Segons sosté l'acusació pública, l'acusat aprofitava que la porta del lavabo coincidia amb la porta de l'habitació on dormia la menor per masturbar-se mentre observava la menor i que ho feia sabent que ella ho veuria.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do aquest cas. També, clar, és important que explicar que els fets no s'acaben aquí, Maria.
Doncs no. Segons detalla el fiscal, en diverses ocasions, mentre la víctima era a la casa de Palafrugell, aprofitava que es tombava al sofà sobre seu o s'hi recolzava per masturbar-se fregant el seu membre contra l'espatlla i les cuixes de la nena. En altres ocasions, interposava entre ells un coixí, tot i que quan l'apartava, ella podia veure com l'acusat es masturbava, remarca l'escrit. Durant el judici que s'ha celebrat a la secció quarta, l'acusat ha negat els fets. Ha assegurat que tenia una bona relació amb la menor i l'altra germana i que mai es va quedar soles amb ell. De fet, ha explicat que les portes de les habitacions sempre estaven obertes, que la seva mare, l'àvia de les nenes, sempre se les enduia si marxava i que si veien alguna pel·lícula al sofà ho feien amb la resta de la família. La germana de la víctima, però visiblement afectada, ha corroborat la versió de la menor i ha explicat que va notar canvis en la nena després dels fets. La víctima ha declarat a porta tancada. Per tot plegat, la fiscalia demana per al processat 12 anys de presó pels delictes d'abús sexual de la menor de 13 anys, d'abús sexual continuat i d'exhibicionisme continuat. També demana que se li imposi la mesura de llibertat vigilada durant 10 anys i una indemnització de 1.500 euros. L'acusació particular s'ha adherit a la petició de la Fiscalia i la defensa en demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.
Déu-n'hi-do aquest cas. Gràcies, Maria Alzina. Més de 2 milions d'euros del Plan de Recuperació i Transformació i Resiliència, finançats pels fons europeus Next Generation, es destinaran a prevenir inundacions al Baix Ter. Això es deu a que, en el marc d'aquest pla, s'ha resolt favorablement el projecte Hidronet Baix Ter. Anna Salvador.
És un projecte que té per objectiu evitar inundacions i fomentar la biodiversitat aquàtica del curs baix del Baix Ter. Va ser presentat des de la Diputació de Girona i han treballat la UDG, el Consorci del Ter, la Junta Central d'Usuaris del Baix Ter i els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Ullà i Gualta.
l'import de la subvenció atorgada supera els 2,5 milions d'euros. El projecte es començarà a executar a partir del proper mes d'octubre i s'acabarà el desembre de 2025. Genís Pigem, regidor del món rural de la Torroella, explica que estan molt satisfets per aquesta subvenció perquè les inundacions són una realitat en períodes de pluja que afecten a diversos àmbits d'aquests municipis.
És una necessitat i una realitat que tenim i patim als nostres municipis. Parlo de sempre en global dels municipis de l'últim tram, no?, de la conca del Ter, allà on el riu desemboca a la Gola, i que patim en períodes de pluges, doncs, unes inundacions importants. Sempre, reiteradament, carreteres tallades, camps inundats durant moltes setmanes, amb la qual cosa també dificulta el cultiu, el conreu, el treball de la pagesia, i acaben siguent camps, doncs, moltes vegades abandonats, i a part del tema de la mobilitat, i així com també els passos de fauna, no? Perquè a la carretera solen haver-hi molts atropellaments d'animals i de més.
A la convocatòria s'hi van presentar 230 propostes i seran seleccionat només 37. A més, el projecte Hidronet Baix Ter ha estat el més ben valorat dels 5 seleccionats a Catalunya i ha rebut una puntuació final de 80 sobre 100. Genís Pigem explica que quan plouen aquests municipis l'aigua queda estancada i això causa els problemes. Per això es duran a terme accions per erradicar aquest problema en dues vies: o estancar l'aigua en punts on no molesti o reconduir-la per tal que arribi a punts estratègics.
El primer objectiu és conduir aquesta aigua o bé estancar-la a llocs on no molesti, per tant, el que hem dit abans, temes de mobilitat, temes del conreu dels camps, reduir la perillositat, i després també que en cas de conduir-la arribi fins allà on vulguem que arribi, en el rec, amb la qual cosa s'aprofitarà per regar els camps, que arribi al riu o que arribi al mar, sempre d'una forma ordenada.
Explica'ns, Anna, què busca aquest projecte Hidronet, allò, en una única frase, Anna, sisplau.
Així doncs, l'objectiu del projecte Hidronet Baix Ter és canviar el model de drenatge actual, basat en la ràpida evacuació a través de canals pavimentats, per un altre basat en una xarxa interconnectada d'aiguamolls de laminació que alenteixin el flux de l'aigua i redueixin el risc de desbordament. Aquest model, a més de beneficis hidrològics, té importants beneficis ambientals d'increment de la biodiversitat. A Torroella, en concret, el projecte contempla la creació d'estancs temporals que funcionen com bases de laminació amb una superfície prevista de 13 hectàrees que permetrà millorar tot el sistema actual de drenatge, reduint el risc d'inundació de terrenys de l'entorn i facilitant també el drenatge dels sistemes receptors.
Gràcies a Anna Salvador. Continuem repassant més notícies. Perquè ahir es va presentar a la Sala Polivalent de Cursà la 5a edició d'Empordanet Escena, el circuit de teatre familiar que es programa el darrer trimestre de l'any i el primer del 2023, amb espectacles a 14 municipis de la comarca. En parlem amb la consellera comarcal de Cultura, que és l'Agnès Gasull. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. Volíem parlar d'aquest projecte de l'Empordanet Escena que es fa des del 2018. En què consisteix o què hi trobarem les persones que hi anem?
Bé, doncs ahir vam presentar la 5a edició del cicle Empordanet Escena. Empordanet Escena ha programat un any més, i aquest ja és el 5è, com he dit, un cicle d'espectacles familiars aptes per tots els públics. Empordanet Escena, de teatre familiar, de teatre per totes edats, amb una programació molt variada i engrescadora per tota la família, com he dit, i que s'organitza conjuntament amb els municipis de 14 municipis de la comarca. En aquest cas tenim Rupià, tenim Foixà, tenim Atallada, Albons, Verges, Bellcaire, Colomers, Serra d'Aró, Cursà, Ullà, Pals, també tenim Fonteta, Gualta. A més, amb l'opció aquest any que si amb alguns municipis si s'omplen les primeres funcions, hi ha l'opció de poder fer una segona presentació de l'espectacle a dintre del mateix municipi. Un seria a les 5, doncs altres a les 7, a partir dels quarts de 8. Mm-hmm.
Se solen omplir aquestes funcions?
Sí, són actes que tenen molt bona acollida, perquè és teatre familiar, com he dit, de qualitat. Són espectacles i companyies que tenen renom. Tot sovint són companyies guardonades. I s'hi poden veure, doncs, tota la varietat d'arts escèniques, com poden ser circ, teatre, clown, i sobretot amb molt d'humor.
Com, és a dir, anava a preguntar com s'escullen els municipis en què es du a terme l'acció, no sé si potser segurament ho demanen els mateixos municipis.
Sí, sí, la veritat és que els mateixos municipis són els que intenten poder programar un espectacle teatral dintre d'Empordaneta Escena. Cal remarcar la importància d'ajudar aquests municipis també, sobretot els més petitons, amb menys recursos, per oferir aquest tipus d'espectacles variats i engrescadors, per poder fer arribar la cultura arreu, no? És bàsic també poder tenir accés a aquestes sessions als pobles, que puguis estar en un mateix poble i no haver de desplaçar-te com ens passa habitualment, sempre haver d'anar amb un de més gran. Tenim municipis, per exemple, el més petitó és de 175 habitants, per exemple, com és Sant Sadurní de l'Heura, fins a arribar als de Pals, que podria ser el més gran, que ronda els 3.000.
De qui és la tasca d'escollir les obres que es realitzen a cadascun dels municipis i a cadascun dels dies?
Sí, les obres els trien els mateixos responsables del cicle, en Empordaneta Escena, que és en Pep Vila i la Susana Lloret. Són tots professionals del sector i són els que prèviament han vist els espectacles, han parlat amb les companyies, han fet aquest triatge per oferir doncs, dels millors als millors els portals aquí a la comarca, al Baix Empordà.
Hi ha propostes, com dèiem, des del 2 d'octubre, des d'aquest 2 d'octubre fins després, ja ens anem a... s'acabaria en principi aquest cicle el 30 d'abril, no?
Correcte. Començarem el 2 d'octubre a Rupià i acabarem el 30 d'abril a Gualta. Cada 15 dies, els diumenges, a les 5 de la tarda, 5-6, tindrem l'opció de poder gaudir doncs, d'una creella d'espectacles amb un poble diferent de la nostra comarca, espectacles de qualitat, amb companyies de renom, que faran gaudir, i hi ha espectacles que són... no s'han vist mai aquí a la comarca. També tenim companyies que venen del País Basc, una companyia que ve també de Galícia. Sí que la tasca és important. Mira de portar companyies doncs, que inèdites, que nosaltres tenim aquí, que no s'han vist, que s'han pogut gaudir.
I després també la importància que cadascun d'aquests municipis tinguin un espai no, preparat per acollir aquest tipus d'actuació.
Correcte, correcte. Sí, tot sovint tenim pobles petits, però que sí, que tenen una sala, un local social, una sala on s'hi fa polivalent, un petit pavelló, n'hi ha que són a l'exterior, n'hi ha que són a l'interior, però saber aquestes programacions és important perquè ens permet somiar, riure, interactuar, conèixer, no? Gestionar sentiments, a vegades hi ha espectacles que te fan passar per aquella mica d'intriga, de por, de suspens, no? Gestionar aquestes emocions també va bé i poder permetre, doncs, omplir aquestes sales i créixer culturalment a casa, als nostres pobles.
Quin és el balanç que faria de les... és a dir, veient com han anat les anteriors edicions, què és el que cal apostar, per què és el que cal apostar en aquesta i en les següents?
Sí, això ho comentàvem ahir en la presentació de la roda de premsa. Venim, l'any passat encara teníem aforaments limitats i fa 2 anys encara més, i ara aquest any ens podem reflexar doncs, amb la segona edició, però tenim l'any passat de haver espectacles que van fer el sold out i alguns que van estar molt, molt a punt. O sigui que es tenen molt bona rebuda. És una activitat molt, molt atractiva també per a les famílies perquè et permet poder desplaçar-te. Si ets d'un municipi, del Bons, doncs poder agafar la bici i poder anar a Bellcaire amb família a veure doncs, un espectacle de Marcel Gros o anar de cursar doncs, a Fonteta també no? I gaudir d'una activitat de titelles els diumenges a la tarda, que també és una franja horària molt familiar. I aquí donem aquest peu, aquest llaç, no? Que es pugui també descobrir el municipi veí amb uns altres ulls, no? Amb una programació seriosa, una programació molt acurada, posant en valor aquest talent que tenim.
D'acord. Ara m'ho deia, li volia preguntar. Les últimes edicions s'han pogut fer, però amb aforament limitat, no? En pandèmia?
Correcte, sí. Encara l'any passat, al final ja no, al final de la darrera programació ja teníem aforament lliure, que es van omplir les darreres totes, però les altres sí que teníem aforament limitat, bueno, ja ho recordeu, controlant les distàncies, i això sí que és un impediment.
Clar, estem en un moment en què la cultura està patint més que mai, no? Per omplir teatres, per omplir aforaments a Barcelona, també aquí a casa nostra ens hi trobem que els teatres programen obres i no s'acaba d'omplir. Llavors, clar, és cridaner, significatiu i molt positiu que les perspectives aquí a l'Empordanet en escena siguin de poder omplir, no?
Sí, sí, exacte, la promoció, aquesta programació unitària de diversos municipis que es gestionen i posen sobre el calendari espectacles d'aquest nivell és perquè hi ha la voluntat de contribuir a aquesta creació de nous públics, afavorir la circulació entre espectadors, entre els diferents pobles, que és el que deia, i sobretot consolidar també, ajudar a consolidar aquesta indústria cultural que tenim en els nostres municipis, sí. En definitiva, jo sempre dic que són petits escenaris, però amb grans espectacles.
Per cert, ja canviant de tema, tenim obertes el termini per presentar obres al Premi Empordà de Novel·la, no? Encara queden uns mesos per poder-s'hi presentar.
Correcte, sí, sí, tenim fins al 10 de desembre, que aprofitem el pont del 6 i el 8, doncs també perquè hi ha persones que tenen aquells dies més capacitat de treball per poder acabar de polir i de presentar-los, però ja està obert el termini, ja hem rebut algunes obres i sí, esperem que sí, sí. Es podem també poder que el jurat tingui molta feina a garbellar i a triar l'obra guanyadora. Sí.
Aquest Premi Empordà de Novel·la que des de fa uns anys ja s'organitza directament des del Consell Comarcal, no?
Correcte, sí. I aprofito per aquest dissabte comentar-vos que tenim el Lletra Frita Bellcaire, que també és una plec de persones que els hi dada en els llibres, i aquí presentarem la portada del llibre d'enguany, del Tot passa dues vegades. Tindrem l'autora, que ens explicarà el que es pot explicar, sense spoilers, de la seva novel·la, i també comptarem amb la presència d'algun dels darrers guanyadors de les darreres edicions, doncs perquè també puguin explicar la seva experiència al Premi Empordà i puguin explicar el seu llibre.
Perfecte, doncs també ens ho apuntem, aquest Bellcaire Lletra Ferita, l'aplec de la gent, sí, que s'estima els llibres.
Correcte.
És aquest cap de setmana a Bellcaire. Agnès Gasull, consellera comarcal de Cultura, gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital i també a emissió Ràdio Bisbal.
Gràcies a vosaltres i agrair a tots la feina que feu, el rigor amb el que teniu la cultura i amb aquest sentit àmplit i a tots nivells, no? Que és una peça clau, doncs, per seguir avançant. És important posar en valor totes aquestes tasques també hi ha al darrere.
És la idea, gràcies.
A vosaltres.
3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Aquests dies la qüestió de l'habitatge està més de l'actualitat que mai i anem explicant diverses notícies que fan referència a l'habitatge, a la rehabilitació d'espais, en definitiva a fer més amable la vida, no? I l'última notícia que podem afegir en aquesta qüestió és, per exemple, que l'Ajuntament de Palamós ja disposa de 3 habitatges destinats a polítiques socials. Sergi Villena.
Aquest pis està situat al barri vell de Palamós i té una superfície de més de 40 metres quadrats i compta amb 2 habitacions, sala d'estar, cuina i bany. Una vegada assignat davant del notari, s'iniciaran les tasques de condicionament i instal·lació de l'equipament mobiliari necessari amb l'objectiu de poder disposar-ne el més aviat possible. L'objectiu de l'Ajuntament és seguir treballant per trobar oportunitats d'habitatges que puguin donar sortida, d'una banda, a emergències sobrevingudes de famílies i també per a situacions en risc d'exclusió social.
Una part de l'import de l'adquisició d'aquest tercer pis ha estat subvencionat per la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria 2022 de subvencions als ajuntaments per adquirir habitatges destinats a polítiques socials.
Exacte, i a més, ahir dimarts a la tarda, el ple municipal del mes de setembre de l'Ajuntament de Palamós ha portat a aprovació una partida pressupostària la qual permetrà ofertar per adquirir un cinquè pis situat a la zona de l'hospital, mitjançant dret a tempteig i retracte, i a més es sumarà als 3 pisos en propietat del consistori, més el pis cedit per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Més notícies. Palafrugell ha renovat bona part de l'enllumenat públic de la plaça dels Esports, que és l'espai públic que es troba just al costat de l'estadi municipal. Ens explica en Rafael Corbí.
Les tasques han consistit en la substitució de les antigues llumaneres encastades al terra, les quals ja havien superat amb escreix la seva vida útil, per 15 de noves. Aquestes són d'alumini, impermeables, més resistents i amb tecnologia LED, amb l'objectiu d'obtenir una major eficiència lumínica i millorar l'estalvi energètic. Ho ens explica el regidor de Serveis Municipals, Pau Lledó.
És una instal·lació que es va fer fa molts anys, que amb el pas del temps doncs, s'ha anat deteriorant, sobretot pel tema de les humitats, les pluges, i que en aquest sentit doncs, hem canviat, no només hem canviat, sinó que també hem ampliat, i això doncs, ens dona doncs, ara una imatge molt més digna, molt més dignificada d'aquest espai on també hi ha un parc infantil i que en aquest sentit doncs, doncs ara, a petició dels veïns del carrer Ample, doncs hem canviat.
Pau Lledó ens assegura que es tracta d'una petició sol·licitada per l'Associació de Veïns del carrer Ample i que han treballat conjuntament amb ells a les reunions de barri.
La nostra missió i objectiu és la de seguir treballant amb els consells de gestió i participació dels diferents nuclis que tenim al terme municipal de Palafrugell i també amb les associacions de barri que també tenim al llarg del poble. Per tant, una vegada més doncs, treballem al seu costat, tenim les seves peticions i tenim aquesta voluntat de seguir treballant amb ells per fer un poble millor i tenir en compte les seves peticions, que són elles que realment doncs, es coneixen al territori.
Les obres han estat executades per l'empresa Enllumenats Costa Brava i han suposat una inversió de 6.890 euros.
I no ens movem de Palafrugell perquè, com dèiem, es van posar les taulers de les eleccions municipals sobre la taula, les peces de les eleccions municipals sobre la taula, i els últims que hi estan treballant són els membres de Palafrugell en Comú Podem, que obren procés de primàries. Ferran Castelló.
El procés de primàries locals permetrà decidir el candidat o la candidata que encapçalarà la llista a les pròximes eleccions municipals. Alfons Rius, actual líder del partit, apunta que ell sí que presentarà una candidatura. En aquest nou mandat remarca que serà important fer front a l'emergència climàtica. Considera que Palafrugell ha de disposar de més endolls per carregar vehicles elèctrics.
Quan parlàvem d'energies verdes, energies renovables, doncs sí que hem de pensar que un poble com Palafrugell ha de disposar de molts més endolls pels cotxes elèctrics, si anem doncs, en aquest sentit, no? De l'energia verda i aprofitable.
A més, se'n recorda que des del seu partit es va presentar una moció per constituir una comunitat elèctrica local. També considera necessari ajudar els habitants que vulguin instal·lar plaques solars a les llars o també fer un parc agrari a Palafrugell i d'àmbit comarcal. Aquest projecte ja s'està treballant amb el regidor de Medi Ambient, Marqueres, però evoluciona lentament.
Acaparar tot de la matèria primera que pot disposar Palafrugell, dels seus horts, de les ramaderies, de tot el que sigui a primera necessitat, però és que ja ens anàvem més de Palafrugell, sinó que agafàvem a nivell de comarca amb altres municipis del Baix Empordà, inclús la vinya que tenim fronterera aquí amb els pobles de Torrent o que també tenim a Vall-llobrega.
Per altra banda, es mostra a favor de l'aplicació de canvis de circulació a la carretera vella de Calella, però no està d'acord amb la solució aplicada. Afegeix que de vegades se'ls fa difícil poder parlar amb l'equip de govern i que s'hauria d'escoltar més a la ciutadania.
Que es faci d'un sentit i no es fes de dos, potser el que preocupava més la gent és potser la visibilitat, la il·luminació, que justament els accidents venien per aquí, no? El tema de que no ha acabat al final tampoc de quedar ben il·luminada aquesta carretera vella i que carrils bicicletes tampoc potser en feien falta més.
També vol que l'Ajuntament actual tingui més implicació en l'educació, en formar mà d'obra per al turisme i l'hostaleria i que no hi hagi faltes de respecte durant els plens municipals.
Declaracions del regidor dels Comuns, Alfons Rius, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Sant Feliu de Guíxols és una de les 21 poblacions de casa nostra que se suma a la cursa solidària Corre per les Mames. L'Oncle Lliga Guíxols formarà part de l'esdeveniment que se celebrarà el proper 23 d'octubre. Anna Salvador.
Els carrers de la ciutat estanyiran de rosa en un circuit circular de 100 quilòmetres corrent o caminant per recaptar fons contra el càncer de mama. Els 10 euros del preu de la inscripció aniran destinats íntegrament al projecte Guapes i Valentes de la Fundació Oncle Lliga Girona. Les inscripcions es fan a través de correperlesmames.cat i abans del 10 d'octubre per aconseguir la samarreta de la cursa amb el disseny de la il·lustradora Anna Grimal.
Com Com dèiem, hi ha 21 municipis on es fan aquest, on es pot fer aquest recorregut circular de 5 quilòmetres corrent o caminant, tots ells situats on hi ha delegació local de l'Oncolliga. Per exemple, aquí a casa nostra tenim Palafrugell, tenim Palamós, tenim Mont-ras, tenim, en aquest cas, també estic consultant la llista, com dèiem, Sant Feliu de Guíxols, o altres municipis ja més llunyans, com per exemple Llagostera o Flaçà, entre molts altres. Per tant, aquest esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim 23 d'octubre, el diumenge posterior al Dia Mundial del Càncer de Mama, que es commemora el 19 d'octubre, el donatiu per apuntar-s'hi és de 10 euros i les inscripcions es poden fer a través del web correperlesmames.cat. Aquest cap de setmana, Sant Feliu de Guíxols celebra la 12a mostra de cinema etnogràfic. Un any més, pels vols de la festivitat de la Mercè, el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols ofereix sessions cinematogràfiques dins del cicle de cinema etnogràfic. Aquest divendres, 23 de setembre, dissabte 24 de setembre, a les 7 de la tarda, al monestir de Sant Feliu de Guíxols, es duran a terme dues projeccions acompanyades de debat.
Sí, i el primer film serà La Corba, de l'any 2022, en versió original en català. Es projectarà el 23 de setembre a les 7 de la tarda a la sala d'actes del monestir. Es tracta d'un documental que, amb una perspectiva no convencional, parla del paper que va tenir l'ús de les estadístiques per part de les administracions governamentals en els mesos inicials de la pandèmia de la Covid-19. Després de la projecció hi haurà un debat amb l'historiador de l'art i especialista en comunicació, Jorge Luis Marzo, que és també codirector del film. I el segon film és l'anomenat Bouncing Back, World Politics After the Pandemic, de l'any 2021, dirigit per Pol Morillas i David Fonseca, que es projectarà en versió original en anglès, subtitulada en català. Serà el dia 24 de setembre a les 7 de la tarda, també a la sala d'actes del monestir. Aquest documental, produït pel Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona, reuneix diversos experts que posen sobre la taula problemàtiques generades per la pandèmia i que afecten l'ordre internacional. La projecció s'acompanyarà també d'un debat amb Pol Morillas, realitzador del film, politòleg i director del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona.
Gràcies, Sergi Villena. I acabarem aquest repàs informatiu parlant de l'entrevista que fèiem aquí ahir en aquest programa, i parlàvem amb la cantant Neus Mar, que ha estrenat aquest espectacle Dones de Salt i que a partir de la setmana que ve començarà a fer gira, començant dimarts de la setmana que ve al Palau de la Música. I ens explicava que realment el fet de poder actuar al Palau de la Música és tot un regal, és tot el que sempre s'havia imaginat fer, i que a partir d'aquí tot el que vingui serà de més, que ja haurà fet tot el que desitjava, no? Expliquem una mica, Paula Balcebre, què és el que ens va explicar ahir la Neus Mar.
Ahir vam parlar amb Neus Mar sobre el seu nou projecte, Dones de Salt, que va estar presentat aquest cap de setmana a Palamós al Teatre La Gorga, i aquest vinent ho farà al Palau de la Música a Barcelona. Va explicar que fa molt que preparen l'espectacle i que estan molt satisfets amb les reaccions de l'audiència. I pel que fa al projecte, dirigit per Neus Mar i Montse Canals, amb el suport de producció del Museu de la Pesca, és un homenatge escènic a les dones del mar. Segons la cantant, es tracta d'una reformulació del gènere de la manera amb un punt de vista diferent, visibilitzant el paper de la dona.
Que a les havaneres es parlava, quasi sempre es parla del mateix, no? De pescadors de mar i de mariners i de Cuba i potser actualment d'altres coses, no? Però vaig pensar, clar, és que la dona també ha estat present en el món de la pesca i ha estat present d'una manera molt invisible però molt important. I va començar amb la remendadora i després, bueno, va sortir el tema aquest de les tardes al Palau i vam pensar que era el moment de fer una cosa especial, no? I com que ja havíem creat íntimament llà, que era un espectacle que anava per aquí, però en format molt més senzill, doncs bé, què? Que ens vam liar molt, ens hem liat molt, però estem molt contentes.
La cantant expressa que per realitzar la producció han tingut en compte històries de dones que es dediquen a la pesca a l'actualitat, o que han sigut dones de pescadors, o que han tingut alguna relació amb el mar.
I Dones de Sal, bueno, està dividit en tres blocs. La primera és la tradició, que parla sobre això, no? Sobre les dones d'abans, les dones, les mares de pescadors, que patien molt quan ells sortien a pescar, però que a més feien moltes feines, que no eren ni pagades, ni remunerades, ni... sobretot portava la família, però també portaven els negocis i feien moltes altres feines que no es veien. Després, l'última, la tercera, passo a la tercera perquè també va lligada aquí, sí. M'hem dit la passió, perquè, bueno, surten dos pescadores de l'actualitat, no? Perquè actualment també hi ha dones que es dediquen a... molt poques pescadores a Catalunya, però hi ha armadores, hi ha patrones, hi ha científiques, hi ha moltes dones que estan vinculades amb el món del mar. I li hem posat la passió perquè al final, després de parlar amb moltes d'elles, perquè hem fet aquest treball de camp i tot això, que ens ha agradat molt, ens quedem a que és un món molt sacrificat, molt dur, molt difícil, però no n'hi ha cap d'elles que pugui viure d'una altra manera, no? I la del mig, hem volgut fer una, es diu reflexió, i hem volgut fer un peron com per veure que aquest mar tan bonic que nosaltres tenim, doncs també té una part molt fosca, que una és la part, per exemple, de les pesteres, de la gent que mor o que surt, marxa dels seus països en conflictes buscant una vida millor, o tot el tema de contaminació, que realment és, també és molt preocupant. I
Neus Mar acaba expressant la seva satisfacció de poder fer la presentació al Palau de la Música dimarts vinent i posteriorment faran una gira per Catalunya, destacant la data del 23 d'abril a Palafrugell.
Gràcies, Paula Balsebre, aquest repàs del que ens explicava la Neus Mar, i moltes ganes de poder veure aquest espectacle, que de fet vindrà a Palafrugell el 23 d'abril i de fet després de passar pel Palau de la Música doncs correrà per diversos llocs de tot el país.
Des del primer moment ho vaig sentir, no sé per què, però està...
I avui a la primera... Avui la cançó del dia, ja ho haureu identificat, és Rigoberta Bandini, que publicarà, ha anunciat que publicarà el seu disc La Emperatriz el 7 d'octubre, després d'un 2022 ple d'èxits, entre ells Ai Mamà, també després dels èxits de Too Many Drugs, de In Spain We Call It Soledad, Perra, o també aquest Aviam Què Passa, ja ha anunciat això, que traurà disc, que el 24 de novembre actuarà al Palau Sant Jordi, que ja té un ple absolut per escoltar tots els seus èxits i que després d'això es retirarà. Avui a la cançó del dia, com dèiem, escoltem Aviam Què Passa, de Rigoberta Bandini.
Sentir, no sé per què, però estaves fet per mi. Avui no em ve de gust pensar de més, ni disfressar-nos ni fer el que cal fer.
Tampoc sé què seria, la veritat.
No sé qui ets ni cap on vols anar. Si vols juguem aquest amor fugaç. La meva àvia ja m'ho repetia. Tot allò que ha de ser serà algun dia. No sé si ha
passa, ni per què passa.
És 3 quarts de 9 del matí, això és Aviam què passa amb Rigoberta Bandini. Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb en Martí Seguer, que dimecres repassarem l'actualitat pel que fa a la tecnologia, a l'oci digital. Volem explicar-vos coses que heu de tenir en compte per navegar, per fer servir les xarxes, per fer servir el mòbil, que, vull dir, que són consells indispensables, no?
Doncs sí, perquè són coses necessàries de saber i que estan passant molt...
Sí, sí.
Que estan a l'ordre del dia, sí, sí.
Comencem explicant i parlant d'una cosa que, de fet, ens n'estem trobant cada dia més, no?
Moltíssims.
Que és el tema dels enllaços o SMS estafes, que van a l'alça, no?
Sí, van a l'alça, perquè, per exemple, fa pocs dies jo mateix vaig rebre un missatge que posava CaixaBank, tu cuenta se ha bloqueado, pinxe aquí para recuperar su cuenta, per exemple, o...
Que espantes.
I dius, ai, què ha passat? Entres a l'aplicació de... No li dones el... No, sobretot, primera cosa, no donar-li mai el link, i dos, anar a l'aplicació de CaixaBank i comprovar que efectivament no ha passat absolutament res. Però també n'estem rebent molts d'estafes d'aquest tipus o de links per diverses bandes. Per exemple, les famoses càpsules Nespresso. O...
Com? Què és aquest?
Sí, un missatge de Nespresso que diu consigui grups Nespresso, no sé què, no sé quantos, un dispensador 50 càpsules por solo 2 euros.
Ah, carai.
I li dones allà, consigui tu premi a hora, bueno, consigui tu tus càpsules a hora, clar, et fa pagar i penses, ah, bueno, 2 euros, no sé, bueno, anem a mirar, aviam què pot ser. Vale, pues, ja t'han enganxat perquè és com, bueno, vol simular que sí que efectivament estàs comprant alguna cosa i després no és. O, per exemple, també una molt recent, també, que li va arribar a un amic i va picar i té 150 euros menys al seu compte.
Què dius?
Sí, li van, a conseqüència d'això li van fer 3 bizums. Jo crec que tenia el mòbil infectat ja prèviament, però gràcies a diverses coses han aconseguit fotre-li 150 euros del compte amb 3 bizums de cop.
I sort que només són 350 euros, són uns hackers amb poques ganes de fer diners, no? Perquè hauria pogut ser molts més diners.
Sí, però pensa que fan poques quantitats perquè això no sigui cap delicte. Perquè ja. Recordem que per sota de 400 euros la policia poc hi pot fer perquè és un delicte molt petit i no... Ja. I poden investigar-ho, però... Diguéssim que la persona que ho ha fet, si arriben a ella, tampoc li poden fer massa res, perquè no constitueix un delicte.
Val.
Menys de 400 euros, queda tot en paper mullet, pràcticament.
Val.
Però és important denunciar-ho, això sí, també. L'estafa que li va passar a aquest noi que conec,
sí,
li va donar a un link on posava algo similar a les càpsules Nespresso. La teva cervesa Heineken o algo així, com uns barrils, et regalaven una màquina d'un dispensador de cervesa, bueno... Això.
Qualsevol cosa, no?
Qualsevol cosa val. Qualsevol cosa val. Mm-hmm. Primera cosa que hem de fer quan ens passa això, o quan li hem donat un link i diem, hòstia, què he fet? Vols dir que estava... O també l'altre. Segur la informa, tu pa que te llegarà tal.
Clar, si estàs esperant un paquet, doncs...
Però és que potser és de DHL el que estàs esperant. Ja. O...
Sí, potser és de Correus o Celeritas o el
que
sigui, però...
Sí, i no és...
Ja, però moltes vegades ni ho sabem, no? Perquè
clar,
si demanem alguna cosa, a vegades ni sabem quina empresa...
Doncs si ho hem comprat a una web que veiem per internet, entra a la web que l'hagués comprat i no a l'SMS...
Sobretot, la cosa prioritària, encara que faci bona pinta l'SMS...
Sí.
no fer clic mai abans
no
d'assegurar-nos que aquell és l'emissari correcte.
Sí, no? Sí, vull dir, llegiu el missatge, diu, ah, molt bé, però anar a buscar la font. Això és una de les primeres coses.
I què hem de fer un cop fem clic i veiem que ens, sospitem que ens han estafat?
Bé, doncs mirar aviam on hem clicat. Ja que hi hem clicat, doncs mirar fins on hem anat o què hem introduït, perquè moltes vegades, sense voler, doncs posem les dades ràpidament perquè volem veure què... on està el paquet, on està el no sé què, posem el nostre Gmail, posem el nostre correu, posem la nostra Visa, inclús, o el compte de no sé què. Cuidado. Mira què hem fet. Després, guardar-ne proves, perquè molt possiblement després ho hagis d'acabar d'anar a denunciar o ho hagis d'explicar a algú, a algun informàtic o algú que t'hi pugui posar una mica més de llum o fer una mica més la recerca. Vull dir, si després borres els SMS, hi ha molta gent que pensa que borrant l'SMS i tal, bueno, ja...
Sí, ja no. El virus continua dins.
Sí, no destruir les proves. Si ja l'ho liat, no destruir les proves, perquè això. I l'altra opció, si és que hi hem posat la targeta Visa o l'usuari del CaixaBank o d'alguna entitat bancària, mm-hmm. Trucar a l'entitat bancària i demanar, sobretot demanar el cancel·lament de la compte o la pausa, o que quedin bloquejades les targetes o almenys el lloc on ens poden treure els diners. Això és el primer.
Val. Què més?
Segona, altra cosa, mirar si hem infectat altra gent, també, perquè també això passa que després tu ets l'emissor d'altres missatges, del mateix missatge, el repeteixes o des del teu mòbil, segons com s'ha vinculat, també l'estàs reenviant a la gent, per exemple, de les càpsules, aquestes Nespresso i tot això, per exemple, hi havia gent que estava reenviant el missatge, vull dir, estàs reenviant el missatge per WhatsApp o per SMS inclús a altra gent. Després, que, clar, gent de confiança, mira, a mi m'ha funcionat, pam, i ja ho estàs reenviant a altra gent i estàs fent la pilota ja molt més gran. Després, l'altra cosa que podem fer és dirigir-nos a especialistes. Aquí a Catalunya, per exemple, tenim l'àrea TIC, que se n'ocupa d'això. Bueno, això està conjuntament amb els Mossos i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Això, ciberseguretat.cat, hi trobarem més informació de com ens poden ajudar o què podem fer. Allà hi ha més consells. I què més tenim? Bueno, si ens han robat diners, doncs això, recollir proves i denunciar-ho als Mossos directament. Vull dir, no... Això...
Doncs això, bé, doncs ja ho sabeu, sobretot el fet de la calma, no?, i d'avisar...
I fer-ho públic, a les xarxes, si pot ser.
És important, molt sí. Bé. Què més? WhatsApp anuncia novetats als grups de WhatsApp.
Doncs sí, és una manera, estan anunciant una manera fàcil de, bueno, fàcil, discreta, de sortir dels grups. Quants grups no tenim que ja no hi parlem, i que no en sortim perquè per la mandra de que hi posi tal ha salido, tal ha sortit, clar, tal ha sortit, i no hi ha un moment en què el primer es decideixi a tancar el grup i dir, bueno, això ja el sopar de l'any 2020 ja el podríem anar tancant. I no, doncs WhatsApp està amb aquesta nova funcionalitat que permetrà sortir d'un grup de manera discreta i només l'administrador o els administradors reben aquesta notificació i no apareixerà en el I inclús, com que en el WhatsApp també hi ha la cosa de d'esborrar missatges així, també pot ser que t'hagi equivocat, hagi sortit sense voler, hagis volgut arxivar el grup i en comptes d'arxivar hagis dit sortir. Sí. Doncs això ho podràs tornar enrere també. Durant un temps, igual que els missatges, doncs ho podràs retrocedir.
Home, és un gran pas endavant, no?
Home, doncs sí.
Perquè...
Sí.
Ens hi trobem moltes vegades. Però jo és que si vaig al fons del meu... Estic arribant fins al final del meu, de la meva llista de, coses, de converses de WhatsApp. Sí. Tinc tantes converses i tants grups de WhatsApp d'on no he marxat per por a que, doncs a que em diguin, mira, a que es vegi que marxo.
Exacte. Sí, sí. N'hi ha, eh? Quan agafes cap endarrere i vas mirant, Déu-n'hi-do quants grups hi ha. Sí, sí,
sí, sí. I, de fet, és allò també que et quedes sol en els grups de WhatsApp, a vegades, perquè sí. Hi ha gent que sí que marxa, hi ha gent que no té manies, hi ha gent que, en el grup de la feina, hi ha gent que diu, marxo de vacances, surto del grup i ja m'hi tornareu a posar. Que això no és que podria fer-ho mai.
Sí, pots silenciar-lo i ja està, no?
Clar.
Sí, sí.
Tu que ets de sortir dels grups o no?
Soc de no sortir. El que passa que de tant en tant, jo què sé, esperant un avió o no sé què, temps morts, doncs sí, surto dels grups i faig neteja al WhatsApp perquè realment queda...
Esperant un avió, aquella situació tan habitual.
bueno, coses que sí, o fins i tot fora de línia també ho pots fer. Jo què sé, estàs a l'avió, vas volant, jo què sé, estàs escoltant música, jo què sé. Són els moments en què són completament morts.
Els teus moments d'esborrar, de fer neteja de WhatsApp, sí, mira, si vas en un avió un, dos cops a l'any, doncs és sí, aquell moment, eh?
Sí, sí, aquest és el meu moment, sí. Que... O sigui, quan agafi un vol, cuidado, que sí. Si...
Em sembla que cap al novembre tens un vol una mica llarg, sí. Suposo que t'hi dedicaràs, eh?
Sí, sí. O borrar la galeria, ordenar fotos...
Aquell dia farem neteja, sí. Molt bé. Sí, ara sí. Estava pensant del tema que parlàvem abans, del tema de la ciberseguretat i del tema dels SMS,
sí.
Que quan hem dit que, sobretot que, encara que el destinatari faci bona pinta, sobretot, no fer clic de primeres. Ara em feia recordar un missatge que vaig rebre, he rebut aquesta setmana, d'una entitat d'aquí, del Baix Empordà, que sé 100% de manera claríssima que, i tu vas veure el missatge,
sí.
De manera claríssima que aquella entitat és, i de fet vaig fer clic perquè era un missatge verídic, però la forma... com del text feia sí. Patir, no? I això també potser és important per les persones que tinguin una empresa i que hagin d'enviar SMS massius, que sàpiguen també que s'ha d'anar molt en compte, no? I que s'ha de poder donar confiança en aquests missatges.
Sí, clar, a menys que no siguis... Clar, molta gent que envia missatges massius ho fa per informar. Tens una cita a tal lloc, però clar, la cosa de posar un link a darrere genera més desconfiança que confiança. Clar, en aquest cas era una enquesta, el que m'has d'ensenyar. Clar, com els remets fins a l'enquesta, clar, amb un link, però...
Va, ho podem explicar, sí. Perquè segurament molta gent s'hi trobarà. Estem parlant de l'SMS que t'arriba després d'anar a una visita al CAP.
Al CAP, no?
Jo vaig anar al CAP i vaig rebre un SMS que deia només, tal qual, deia la Bisbal d'Empordà, perquè vaig anar al CAP a la Bisbal. La Bisbal d'Empordà i un enllaç.
Sí.
I ja està. El remitent sí que deia CIBE, el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Sí. Però vaig pensar, ostres, aquí, si posés una mica més de text, segurament oferiria més confiança, sí. No? Perquè només que et diguessin, ja sabem que has anat al CAP, som els responsables del CAP, volem que ens donis la teva opinió.
Sí, correcte. Dir que el remitent es pot completament... O sigui,
ah, sí?
Si bé, jo et puc posar... Si a la meva empresa té una compte per enviar SMS massius i et puc posar el que em vingui de gust en el missatge. Vull dir que...
Ja, per tant, el remitent no...
Sempre. El remitent es pot ben falsejar. Vull dir, tu posar el que em vingui de gust. Vull dir...
Bueno, com dèiem habitualment, aquesta és això, una mica la secció de la por, a vegades, perquè anem veient, sí. Coses que ens passen i que...
Bueno, són coses que ens passen al dia a dia i que hem d'anar en compte. Ja et dic, sobretot això dels enllaços... per SMS, sobretot, molt de compte.
Suposo que en algun moment també hauran d'incorporar SMS brossa, no? La carpeta de SMS brossa.
Crec que ja es pot fer, crec, sí? Que es pot marcar, sí, igual que fas una... quan te truco una opala, oferint-te, sí. Alguna cosa i el poses a la llista de bloqueados, em sembla que els SMS també pots.
Però,
el remitent
alguna
queda.
Alguna cosa que el mòbil o el sistema ja reconegui que aquell SMS és
mesura
com
pot ser brossa, sí.
Com en els correus electrònics, no?
Sí.
Que tens la safata dels correus brossa.
Sí, no ens aniria malament. És una cosa que estava en principi en desús, sí. Enviar-se SMS,
sí.
Però mira, és una forma com molt instantània, molt fàcil, molt barata per qui ho fa, perquè, jo què sé, envies a mil números i algú té CaixaBank, algú està parant un paquet, algú està pensant que allò és una promo de veritat, vull dir que... Bah.
Clar, i a més és que els números poden ser aleatoris, no? Perquè no necessiten, sí. Haver rebut el meu...
No.
No, saber que jo sóc en Dani,
no? No, no, no.
Sabent que...
No, és... envies a 1.000 números i prova sort, doncs... i aviam qui agafa.
Molt bé, doncs Martí, d'això hem parlat avui, parlem la setmana que ve, dimecres. De la
dimecres.
Setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Martí.
Una abraçada.
Una abraçada igualment. Acabarem aquest informatiu Acabarem aquest informatiu fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Ens espera una jornada força semblant a la dels darrers dies, temps amb poca o nula calor, ambient fresc al matí i alguns intervals de núvols mitjos i alts que estones poden deixar un cel entrenyinat. La temperatura es mourà amb una forquilla compresa entre els 12 graus de mínima i els 24 de màxima, amb vent entre feble i moderat de nord-est-est. Es va confirmant un canvi de temps a finals de setmana amb un increment de la inestabilitat a partir de divendres i un possible episodi general de precipitació durant el cap de setmana. Així acabem aquest informatiu d'avui, aquest informatiu que heu pogut escoltar per Ràdio Palafrugell, per Ràdio Capital i per Ràdio Bisbal, amb les redaccions de Ràdio Capital i de Ràdio Palafrugell i les notícies de tota la comarca del Baix Empordà. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, com cada dia. Que tingueu molt bon dia, que gaudiu i que, vaja, que sabeu que la informació continua a les pàgines web informatives de les dues emissores. Que vagi molt bé.